Bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Pere Gallifa.
La Generalitat canvia d'opinió. L'Agència de l'Habitatge de Catalunya ha decidit acceptar un informe tècnic que analitzi l'estat dels 170 pisos que encara queden als Marinals amb problemes de luminosi. Però això no és tot, perquè també aplicarà les seves conclusions, fins i tot si els experts determinen que els pisos han d'anar a terra per fer-ne de nous. Ho ha anunciat el portaveu del govern, Pol Gibert, després d'una reunió en què s'han tractat altres temes.
S'ha de dir que, a diferència del que s'havia mostrat fins ara, hi ha hagut una voluntat d'intentar abordar la situació en diferents aspectes. Com bé sabeu, tenim la rehabilitació o enderroc dels pisos de Marinals, l'adaptament de l'espai públic en molts d'aquests pisos, així com l'urbanització d'espais que queden pendents d'urbanitzar de les fases noves que també estan ja construïdes. No?
Tots ells, de moment, sembla que arriben a bon port pels interessos del veïnat del barri de Raona Marinals. Avui, que la Junta de Portaveus ha votat a favor de retirar la pancarta dels presos polítics i els llaços grocs dels edificis municipals. Una moció presentada per Ciutadans que ha rebut el suport del PSC i el vot favorable i imprescindible de Podemos. L'Ajuntament, però, encara no ha dit quan està disposat a retirar tots aquests elements de solidaritat amb els polítics empresonats o a l'estranger. Només assegura que no serà una tasca senzilla.
Ja, diguem, pot semblar excusa, però també un tema tècnic. La pancarta, com bé sabeu, està penjada en un lloc de difícil accés i el qual requereix, diguem, que personal de la casa no s'hi pugui pujar. Això va generar problemes en altres moments i, per tant, també doncs, es valorarà en el seu moment també polític i tècnic doncs, que es pugui fer.
I en esports hem escoltat per primer cop els dos nous arlequinats. Grego Serra i Aleix Roig han estat presentats aquest matí a la Torre Millennium. Tots dos esperen ser rellevants aquesta temporada sota les ordres d'Antonio Hidalgo. Tot seguit ampliem aquestes i altres notícies. Abans, però, rebeu una salutació de Rocío García a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Passen 2 minuts i mig de les 7 de la tarda, obrim pàgina de serveis. Un dia més ens trobem en aquesta onada de calor. Anem a saber què ens espera per les pròximes hores i pel dia de demà. En Sergi Gallego ens ho explica. Molt bona tarda.
Bona tarda. Avui és el segon dia de l'onada de calor que afectarà Catalunya fins dijous. A partir de divendres s'espera una baixada notable de la temperatura i augmentarà la inestabilitat amb el pas d'una pertorbació. Avui el cel estarà serè o poc ennuvolat en general, tot i que hi haurà alguns núvols d'evolució al Pirineu on podria aparèixer algun ruixat. La temperatura serà elevada, sobretot a la depressió central, on es podran superar els 40 graus, especialment a Ponent. A la resta voltarà entre 34 i 39 graus, si bé el litoral serà més baixa a causa de la marinada. Pel que fa demà, la situació serà similar. Es mantindrà les condicions d'estabilitat i la temperatura serà semblant en general. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, a la C58 trobem 2 quilòmetres de trànsit lent a Sant Quirze, sentit Barcelona, i també 1 quilòmetre cap al nord, al mateix punt. A Barberà, més d'1 quilòmetre per enllaçar amb el lateral de l'autopista i 3 quilòmetres de retencions al nus de la Trinitat sortint de la Ronda Litoral. Si ens fixem dins de Barcelona, en aquesta mateixa via hi ha trànsit dens i molt dens en els dos sentits, al Poble Nou i en sentit Besòs entre Montjuïc i la Zona Franca. Pel que fa a la Ronda de Dalt, complicació en sentit Besòs des de Sarrià fins a Nou Barris. Passen 4 minuts de les 7, entrem en matèria. L'Ajuntament aconsegueix que la Generalitat canviï d'opinió. De fet, ho ha fet en els 3 punts de l'ordre del dia de la reunió que l'executiu local ha tingut amb l'Incasòl i l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, tot plegat en relació al barri dels Marinals. D'una banda, el govern català acceptarà el resultat d'un informe independent sobre l'estat dels 170 pisos que els veïns asseguren que tenen problemes estructurals de luminosi, fins i tot si aquest text reconeix que els pisos s'han de tirar a terra i substituir, com ja van fer amb els altres 592. Ho avançava Pol Gibert, portaveu del govern local, aquest migdia.
També amb el compromís d'avançar cap a aquest informe independent que té com a mandat aquest Ajuntament i també té el govern de la Generalitat gràcies al Parlament que va aprovar diverses resolucions en aquest sentit, amb la qual diguem hi ha hagut un pas endavant, que és que la Generalitat acceptarà la conclusió d'aquest informe que s'encarregui, digui el que digui, digui rehabilitació o digui enderroc, Per tant, jo crec que és un pas també important que la Generalitat accepti la conclusió d'un informe independent que fins ara doncs, no volia entrar-hi. No?
Però com dèiem en titulars, això no és tot. Sergi Parc, molt bona tarda.
Bona tarda, Pere. I això no és tot, perquè l'executiu local també ha denunciat el mal estat de l'espai públic que envolta aquests edificis, fent seva una reivindicació veïnal. Per això ja ha dit que ho netejarà, encara que sigui de titularitat catalana, tot i que la Generalitat es compromet a fer-ne el manteniment.
Hi ha hagut acords en diversos sentits, de tant a seguir treballant, sota amb calendaris i planificació d'actuacions concretes, no? El qual l'Ajuntament també ha transmès la seva posició de que netejarà l'espai, però que és una competència que hauria de fer la Generalitat, però que sí que ho farà perquè no volem que aquell espai estigui en males condicions, amb el compromís del Govern de la Generalitat que ells mantindran l'espai adequadament, que el dotaran d'espai públic d'una condició digna perquè s'hi pugui estar i disfrutar, de la jardineria, dels bancs, de mobiliari públic.
Finalment, el govern català també s'ha vingut a urbanitzar els diversos solars que hi ha al barri, uns espais que posteriorment passaran a mans de l'Ajuntament, que en garantirà el seu manteniment.
I important també és que la Generalitat actuï en aquests espais que hi ha encara sense urbanitzar els marinals, que són bastants, que són simples terraplens que hi ha amb sorra, i que doncs, actuï, els urbanitzi, i com cop estiguin en condicions, doncs passin a ser de titularitat municipal i l'Ajuntament els gestioni i els pugui netejar com a propietat municipal que seran.
Pel que fa a l'informe que ha de determinar si cal que els pisos siguin rehabilitats o enderrocats, Gibert ha explicat que buscaran els professionals més independents i plurals que trobin i que es pagarà mitges entre el govern local i el català. Recordem que hi ha 100.000 euros del pressupost municipal destinats a pagar aquest informe i que l'Ajuntament ja va anunciar que la primera anàlisi dels pisos aniria a càrrec dels tècnics de Vimusa.
Aquesta tarda el govern català ha confirmat les informacions que avançava el portaveu de l'Ajuntament. En concret, s'estudiaran els blocs del 39 al 41 i del 47 al 57. Alhora, les dues administracions diuen haver mostrat la seva disposició a continuar endavant amb el diàleg, així com la comunicació amb el veïnat per tal d'assolir les millors solucions. I canviem de qüestió, però ens mantenim en la política. El govern municipal despenjarà la pancarta en suport als presos polítics quan ho cregui oportú. I és que la moció de Ciutadans aprovada avui per la Junta de Portaveus no obliga l'equip de govern a retirar el cartell de la façana de l'Ajuntament de Sabadell en una data concreta. Núria García, molt bona tarda.
Bona tarda, Pere. La proposta de Ciutadans, que ha rebut els suports del PSC i Podemos, instava Marta Farrés a complir amb la legalitat i amb la resolució del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en relació a aquest tipus de símbols. El portaveu Adrián Hernández ha celebrat que els integrants del govern s'hagin posicionat formalment en relació a la pancarta amb el lema Llibertat presos polítics, tot i que recorda que la legalitat no s'ha de votar, sinó que s'ha de complir.
Ens felicitem de que finalment ha estat al costat de la legalitat i que ja podem tenir un ajuntament lliure de símbols partidistes i que sigui neutral i que representi a tots els ciutadans.
L'aprovació de la moció permetrà redreçar les relacions entre el govern del PSC i Podemos i Ciutadans, que es mantenien trencades perquè encara no hi havia cap compromís en ferm per retirar la pancarta. Segons Hernández, ara podran parlar sobre els temes que realment diu interessen els sabadellencs.
Estem molt contents perquè a partir d'ara podem parlar de reactivació econòmica, de polígons, de barris, de seguretat, de neteja, de pressupost, de tot allò que al final fa possible canviar la vida i millorar la vida dels ciutadans de Sabadell, amb la qual també és un dia molt important i estem contents de tornar a poder fer política d'una vegada també amb el nou govern.
Tot i que la moció ha prosperat, Esquerra, la Crida i Junts per Sabadell hi han votat en contra.
Precisament també aquesta tarda, Esquerra ha carregat contra el govern de PSC i Podemos. Els republicans han acusat l'executiu local de ser insensible amb la llibertat dels presos i més si es té en compte que Carme Forcadell i Jordi Cuixart són veïns de Sabadell, així com també de blanquejar, diuen, la monarquia espanyola, tot plegat després de votar a favor de la moció de Ciutadans a la Junta de Portaveus. El portaveu Gabriel Fernández s'ha compromès a continuar defensant els drets i llibertats i ha lamentat que el govern de Marta Farrés i Marta Morell intenti invisibilitzar el que qualifica d'anomalia democràtica. I cita amb la justícia per l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, declararà demà als jutjats per la peça 28 del cas Mercuri. Ho fa com a testimoni per explicar per què Esmatza, concessionàries del servei de recollida d'escombraries i neteja viària, va pagar uns viatges al Marroc quan era tinenta d'alcalde d'Acció Social. L'alcaldessa, que s'ha mostrat oberta a col·laborar amb la justícia, sempre ha sostingut que desconeixia qui havia pagat el vol Barcelona-Melilla realitzat el novembre de 2010. El portaveu del govern, Pol Gibert, espera que l'oposició no utilitzi políticament la compareixença de Farrés.
espera que pugui anar a les respostes, evidentment, que se li demanin, i també, diguem, espera que no sigui una utilització més política, com hem vist darrerament, de la justícia per fer política en aquesta ciutat.
La peça 28 del cas Mercuri investiga presumptes irregularitats en l'adjudicació el 2012 a Esmatza del contracte de la recollida d'escombraries i la neteja viària.
Així és, es tracta de la concessió més quantiosa per al consistori sabadellenc, 18 milions d'euros anuals i una durada de 15 anys, amb opció de prorrogar-los 5 més. Segons el jutge instructor, hi hauria indicis suficients per pensar que Esmatza hauria pagat aquests viatges a Nador, a Marroc, així com un acte de campanya del PSC l'any 2011, a canvi que el govern Bustos afavorís l'adjudicació del servei a la companyia. L'alcaldessa Marta Farrés és una de les testimonis d'aquesta peça que investiga un total de 18 persones, entre les quals hi ha el gerent d'Esmatza, Eugenio Díaz, l'exalcalde Manuel Bustos, el seu germà i exregidor Paco Bustos, així com els exregidors del PSC, Cristian Sánchez i Anna Carrasco. Entre els delictes que se'ls atribueixen hi ha tràfic d'influències, prevaricació, blanqueig, infidelitat en la custòdia de documents, violació de secrets, suborn, falsificació documental i frau electoral. La compareixença de l'alcaldessa Marta Farrés està prevista per a 11:15 del matí als jutjats de l'Eix Macià a proposta de la plataforma Sabadell Lliure de Corrupció, que exerceix d'acusació popular en el cas Mercuri.
Abandonem la política. Mercavallès està d'obres fins la Diada. El mercat comarcal de fruites i verdures arrencarà la tardor amb un nou paviment de la nau i dels accessos laterals. Les actuacions que van començar fa un parell de dies es fan a l'estiu per reduir les afectacions als comerciants. Els treballs tenen un pressupost de 140.000 euros i s'emmarquen dins d'un pla de millora de les instal·lacions.
Els treballs consisteixen en renovar el paviment de la nau i els seus accessos laterals. Les feines consisteixen en dues fases principals. Primer s'ha de treure l'actual paviment i després se n'ha de col·locar un de nou. Unes actuacions que, segons ha explicat el president del Consell Comarcal del Vallès Occidental, Ignasi Jiménez, són una demanda dels comerciants.
Es realitzaran una sèrie d'obres importants per a aquest equipament comercial. Bàsicament es tracta de canviar la superfície del terra de tota la instal·lació i d'aquesta manera doncs, es realitzaran unes millores que són molt demandades en aquest sentit doncs, pels propis comerços doncs, a Mercavallès, no?
Per tal d'afectar el mínim possible el dia a dia de les instal·lacions comarcals, els treballs es fan entre les 6 de la tarda i les 12 del migdia i els caps de setmana i festius des de les 8 del matí fins les 8 del vespre. A més, s'han dissenyat diverses mesures per mantenir l'activitat habitual del mercat, com ara indicadors per la circulació excepcional de persones i mercaderes, la protecció de les parades o elements de comunicació.
Són unes obres complexes, aprofitem l'estiu perquè és el moment de l'any que hi ha menys activitat i són unes obres que, de fet, comencen cada dia a les 6 de la tarda i acaben a les 12 del migdia. És una hora abans de que s'obri la instal·lació pública en general. Per tant, doncs, són unes obres que tenen la seva complexitat doncs, perquè hem de conviure amb el trànsit mal i diari que té aquesta instal·lació, que és de moltíssima gent. No? Jo crec que són unes obres que havíem de fer sí o sí si volem continuar millorant doncs, els serveis que en aquests moments estan prestant des de Mercavallès.
Aquestes actuacions s'inclouen dins d'un programa de millora de les instal·lacions que, de fet, necessiten una forta inversió en els pròxims anys. En aquesta línia, el president del Consell ha assenyalat que es preveuen petits treballs que s'hauran d'abordar en els pròxims anys, centrant-se, sobretot, en la coberta del mercat.
Notícies vespre. El que passa quan passa.
I en pàgina cultural, els espectacles del Fresc Festival han omplert 3 de cada 4 cadires de mitjana i han sumat més de 4.000 entrades venudes a les propostes que han passat pels jardinets de l'Espai Cultura. El Festival d'Estiu de Sabadell ha aconseguit penjar el cartell de No queden entrades en 5 espectacles, entre ells la proposta musical de la soprano sabadellenca Maria Hinojosa i Eduard Iniesta. Un sold out que també s'ha aconseguit al concert de Mishima, que tancava ahir el festival, o a les dues sessions de la nit dels musicals. Mireia Sanz, molt bona tarda.
Bona tarda, Pere. El Fresc ha programat com a mínim un espectacle diari amb propostes musicals, teatrals, familiars i de paraula. Una programació que, segons els organitzadors, la Fundació 1859 Caixa Sabadell, UIU Promotors i Joventuts Musicals de Sabadell, ha estat tan eclèctica que ha permès portar públics diversos. Això sí, malgrat el bon balanç positiu del festival que fan les tres entitats, obren la porta a alguns canvis i a millores de cara a futures edicions. Per exemple, el director de la Fundació, Joan Carles Sunyer, apunta a la necessitat d'acostar el festival a la comarca.
També ens agradaria tenir ja més projecció a nivell de mitjans en d'àmbit comarcal o de país. És un festival sabadellenc, però entrem en un període on la programació realment cultural és força escassa, no només s'ha de dir tota la comarca, per tant volem que el festival sigui un festival vallesà, però a banda també, bueno, esperem que és cert que només portem tres edicions, per tant és un festival molt jove, però sí que esperem que mica en mica també es faci curat als mitjans de comunicació catalans.
A banda d'obrir-se al Vallès Occidental, Sunyer apunta que de cara a la quarta edició del Fresc Festival els agradaria comptar amb el suport d'algunes institucions, com per exemple l'Ajuntament. En aquesta línia ha assenyalat que ja han emparaulat una reunió amb el regidor de Cultura, Carles de la Rosa, de cara a l'edició del Fresc de l'estiu vinent.
El Fresc Festival, en tres anys, s'ha fet un forat important dintre la ciutat, dintre el món cultural, i per tant entenem també que, home, que ocupem i programem per tota la comarca. Per tant, és bo doncs que també una mica es rebi aquest retorn per part de l'administració, ens pugui donar un cop de mà i ens ajudi una mica, perquè realment costa, és difícil programar un festival d'aquestes característiques, hi ha molts recursos, no hi ha només econòmics.
A banda, el Fresc vol millorar l'experiència dels visitants amb mesures com, per exemple, la potenciació de l'espai Fresc i posar en valor el jardí de l'Espai Cultura Sabadell.
Amb música superem un quart d'avui. Anem a repassar altres notícies que ens ha deixat el dia d'avui. La Fundació Bosch i Cardellach publica un llibre sobre Miquel Crusafont, un dels pioners de la paleontologia a Catalunya.
Es tracta d'una biografia escrita pel seu propi fill que explica la vida i trajectòria del fundador de l'Institut Català de Paleontologia i descobridor d'un nombre d'espècies tan gran que és difícil de comptabilitzar. Curiosament, malgrat la seva rellevància, encara no comptava amb una biografia, una mancança que ja ha posat remei l'editorial Coma Negra amb la publicació d'aquest volum, Miquel Crusafont i l'origen de l'home.
Incendi a la cuina de l'Escola La Vall.
Va arrencar ahir al matí i encara no se sap des d'on. Va afectar, això sí, el sostre de la cuina i del menjador i part de la instal·lació elèctrica. Els tres treballadors que eren a la cuina van haver de ser evacuats, però cap d'ells va rebre atencions per cremades o intoxicació. Hi van actuar tres dotacions dels bombers i dues unitats de la policia municipal.
I tallen al carrer Sol i Pedrís també per un incendi en un bar.
Va succeir ahir a la tarda, afectant la cuina de l'establiment i la campana extractora. El carrer Sol i Pedrís va romandre tallat al trànsit mentre hi actuaven tres dotacions dels bombers amb el suport de dues unitats de la policia local.
Aquest any, del 21 al 26 de juliol, l'equip de 13
On Tour.
13 On Tour és l'essència de 13. Sortirem a conèixer el territori. Alta Ribagorça, Vall d'Aran, Pallars Sobirà i la Cerdanya. I qui serem l'equip de 13?
Hola, sóc el Joan Moya.
Hola, sóc l'Abel Penya.
Sóc l'Aleix Bunyó i us espero amb SOF a l'equip tècnic. Del 21 al 26 de juliol, al 13
On Tour.
L'espia de Mahler, amb Jordi Cos.
Catalunya no existeix, ni dependent ni independent. Espanya tampoc. Són els pares. I és que res no és el que era. No ets tu qui escolta la música, sinó la música la que t'escolta a tu. Ho comprovaràs cada dimarts a les 8 del vespre amb redifusió els dimecres a les 3 de la tarda i els dissabtes a les 7 de la tarda aquí a la sintonia 94.6 de Ràdio Sabadell amb l'Espia de Mahler. L'únic programa del planeta on la música no és sorda i amb l'únic objectiu de fer que el teu pas per la vida sigui un...
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
Moment de sortir de Sabadell i la comarca per repassar altres notícies del dia. Pedro Sánchez ha perdut la primera votació de la investidura. Esquerra Republicana ha votat no i Podem s'ha abstingut.
Dijous el PSOE necessitaria majoria simple per assolir la presidència espanyola. A dins del Congrés, Gabriel Rufián ha encetat al matí en nom d'Esquerra Republicana al debat, acusant Sánchez de ser un irresponsable. Aquest, per la seva banda, ha reclamat a Esquerra Republicana i Junts per Catalunya que abandoni la unilateralitat.
Però la primera y principal premisa que ustedes tienen que poner encima de la mesa es, uno, acabar con la vía unilateral, acabar con estas manifestaciones que lo único que hacen es llenar de zozobra el debate público en Cataluña diciendo que lo volverían a hacer, y, en segundo lugar, sentarse en la mesa y ser conscientes, señoría, de que lo que tenemos ahora mismo en Cataluña como problema es de convivencia y no de independencia.
Sánchez haurà de buscar més suport abans de 48 hores, quan ja ha programada la segona votació.
El Tribunal Suprem redueix a la meitat la condemna que l'Audiència Nacional va imposar a la cúpula de la CAMP per falsedat comptable.
En concret, ha reduït a la meitat, fins a un any i sis mesos, la condemna que pesava sobre l'exdirectora general de la Caixa La Cantina, Maria Dolors Amorós, i en el mateix percentatge, fins als dos anys, la de l'exdirector general de l'Àrea de Planificació i Control, Teófilo Sogorb. El Suprem també ha absolt els exdirectius Roberto López Abad i Francisco José Martínez.
Un motorista a Caldes de Montbui.
Un home de 52 anys i veí de Caldes ha mort aquesta mitjanit en sortir de la carretera C1415B a Caldes de Montbui, al Vallès Oriental. Amb aquesta ja són 91 les persones que han mort en accidents de trànsit aquest any a la xarxa viària interurbana de Catalunya. 28 motoristes al conjunt del país.
Detenen 7 persones pels enfrontaments en un centre de menors al Masnou.
Els arrestats corresponen als dos bàndols que es van enfrontar a ultres i antifeixistes. A tots els detinguts se'ls acusa de desordres públics i algun d'ells per delictes d'odi, de resistència, desobediència i atemptat a l'autoritat.
Revés judicial per l'empresa Deliveroo.
Un jutjat social de Madrid ha resolt que els riders que treballen per la companyia operaven com a falsos autònoms, tot i mantenir una relació laboral estable. D'aquesta manera, la justícia dona la raó a la Seguretat Social, que va presentar la demanda i conclou que els repartidors de Deliveroo són assalariats de l'empresa.
I un últim punt en l'àmbit internacional, al Regne Unit, Boris Johnson serà el nou primer ministre britànic.
L'exalcalde de Londres, un defensor aferrissat del Brexit, s'imposa a Jeremy Hunt a les primàries del Partit Conservador i de Truc serà també el nou primer ministre en substitució de Theresa May.
Pràcticament 8 minuts per dos quarts de 8, anem als esports.
Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
4 dels 6 fitxatges del centre d'esports ja han estat presentats pel club. Avui ha estat el torn dels defenses Grego Sierra i Aleix Roig en un escenari d'altura, al terrat de la Torre Millennium.
Sierra és un central esquerrà que també pot jugar al centre del camp i que acumula experiència en play-off d'ascens, una amb el Numancia per pujar a primera i una amb el filial del València per ascendir a segona. El murcià explica els motius que l'han portat a venir a la nova Creu Alta.
Había otras opciones, pero bueno, lo que yo diría que el motivo principal por el que estoy aquí es el interés que ha mostrado el club desde el primer momento, tanto José como Bruno, como el cuerpo técnico, ¿no? El club en general y el hecho de ser también un club histórico, pues me anima a estar aquí porque confío y creo que es el sitio ideal para mí.
L'experiència de Sierra contrasta amb la de Roig, procedent del juvenil del Girona i que debutarà amb el Sabadell en categoria sènior.
És un pas molt important, ja que vinc de juvenil, de divisió d'honor, encara no he jugat al futbol professional, diguem. Llavors, per mi és molt important l'interès que ha mostrat el Sabadell en un jugador jove com jo i la confiança que ha mostrat per mi per jugar una categoria com és segona B, que és molt dura.
Com està sent habitual en aquesta roda de presentacions, el director esportiu José Manzanera ha parlat de l'estat actual del mercat, tot i afirmar que segueixen treballant per l'arribada del central Jesús Olmo i que encara s'està perfilant quin tipus de davanter encaixaria millor, Manzanera explica que el ritme de les negociacions no depèn només del Sabadell.
Al final, apretar o no apretar, yo creo que al final no depende tampoco del todo de nosotros. Esto al final son dos partes o incluso tres partes y al final de lo que depende es que estamos en algunas operaciones, en algunas negociaciones, en algunos puntos con jugadores y al final eso, como estáis viendo, se va acelerando o no se va acelerando.
Avui, per cert, l'equip ha fet doble sessió d'entrenament preparant el primer partit de la pretemporada, que tindrà lloc al Municipal d'Olot el diumenge a les 7 contra l'Alçat de Xavi Hernández. Recordem, però, que serà a porta tancada.
I encara en clau arlequinada, el club segueix pendent del 20è equip que formarà part del club de tercera del grup tercer de segona B, diguem-ho bé, la pròxima temporada, després del descens administratiu del Reus Deportiu.
L'Hospitalet ja ha dit públicament que no pagarà els 452.000 euros que demana la Federació Espanyola de Futbol. El conjunt ribarenc, en veu del seu president Santiago Ballester, ha demanat que cap equip pagui aquesta quantitat al·legant els mèrits esportius que han fet aquesta temporada. De moment, només l'Alcobendas Sport madrileny ha expressat públicament el seu interès.
I anem cap a Gwangju. La selecció femenina de waterpolo jugarà demà per assegurar-se la medalla mundialista. Les de Mikioka s'enfrontaran a Hongria a les semifinals del torneig després d'haver superat clarament Holanda als quarts.
I Espanya comptarà amb tres jugadores de pes de l'Astralpool: Judit Forca, la portera titular Laura Ester, i Maika García, que amb una gran actuació en l'últim partit ha demostrat que la lesió a la mà ja està superada. Enfront hi haurà Hongria, que ve d'eliminar Itàlia a quarts per un ajustat 6-7. El partit demà a 11:45 del matí.
I per primer cop a la història, Espanya estarà representada a les semifinals masculines i femenines de waterpolo d'un mundial.
Sí, perquè avui els homes de David Martín han protagonitzat la sorpresa dels quarts de la competició, eliminant Sèrbia per 9-12, l'actual campiona olímpica i d'Europa. Cert és que els serbis s'han presentat a Gwangju sense les seves grans estrelles i amb el bitllet per als Jocs Olímpics a la butxaca, però s'havien plantat a quart sense perdre un sol partit. Sergi Cabanes, el representant de l'Astralpool, ha fet el 12è gol de la selecció. Ara Espanya s'haurà de veure les cares dijous a les 10 del matí amb Croàcia, vigent campiona del món, que ha eliminat Alemanya per 10-8. En cas de guanyar, els de David Martín tornarien a una final per primer cop des de Roma 2009 i es classificarien per als Jocs Olímpics de Tòquio.
I avui també hem tingut una nova jornada de finals de la competició de natació.
Una jornada que ha començat amb la retirada de la nord-americana Katie Ledecky per malaltia. Això ha provocat la repesca de Mireia Belmonte per la final dels 1.500 lliures, ja que havia estat novena a les sèries. Tot i això, la badalonina no ha demostrat que segueix lluny del seu millor estat de forma i ha acabat en vuitena posició, molt lluny de la guanyadora, la italiana Simona Quadarella.
I deixem Gwangju, però no sortim de l'aigua, perquè Òscar Salguero ja es focalitza només en el Mundial de Londres del mes de setembre. El nedador dels Marinals no tornarà a competir fins la cita britànica després d'acabar amb bones sensacions al Campionat de Catalunya d'aquest passat cap de setmana.
Una competició, recordem, de natació adaptada que va tenir lloc a Calllong i en les quals Salguero es va penjar dues plates, una als 200 estils i una al 100 braça, la seva prova predilecta i en la qual hi participarà al Mundial.
Ara que ja he acabat el Campionat de Catalunya, ja no tinc cap campionat abans del Mundial, ja només ens dedicarem a la preparació del Campionat del Món. Hem començat ja una fase específica d'entrenaments més encarats a la prova que anarem al Campionat del Món, o sigui, ja estem fent entrenaments preparant els 100 metres braça, que és la prova que nedaré.
Salguero marxarà d'aquí a dues setmanes a Sierra Nevada per acabar d'ultimar els preparatius per al Mundial de Londres, que es disputa del 9 al 15 de setembre, una cita en què el nedador del club només participarà en el 100 braça.
El sisè lloc de Mercè Pacios al Campionat d'Espanya de Cross Country confirma la recuperació de la ciclista local. A Arguedas, Navarra, la sabadellenca va estar a bona part de la cursa de mountain bike a prop de les primeres posicions.
Tot i la falta de ritme a causa d'un any marcat per les lesions i la calor asfixiant del passat diumenge, Pacios explica que durant les primeres voltes de la prova va estar situada a pocs metres de les millors en categoria d'elit. Mercè Pacios.
Sorpresa i sorpresa gratament, perquè no estava tan lluny del podi, o sigui, al final sí que vaig estar, m'he quedat 3 minuts, però al principi estava molt, molt, molt a prop i fins i tot, o sigui, és que no m'ho esperava. I llavors, o sigui, bueno, em va posar contenta, però clar, la pena és que al no haver competit res, quasi que aquest any així en curt, amb exclusivitat, o sigui, és un patiment tan gran.
L'avançadora en categoria d'elit va ser Clàudia Galícia, però Rocío García va tornar a ser la millor, tot i competir en el grup de sub-23. Sense temps per descansar, Pacios afrontarà a partir de dijous la Colina Triste, una cursa de 4 etapes per terres burgaleses.
I anem a aprofitar els últims minuts d'aquest informatiu per repassar notícies en un format més breu. Fora de la ciutat, victòria a l'esprint de Caleb Ewan al Tour de França.
L'Australia ha estat el més ràpid avui a Nîmes abans de que el pilot afronti la setmana decisiva de la cursa als Alps. A la general, la principal notícia ha estat l'abandonament de Jakob Fuglsang per una caiguda. També ha caigut Geraint Thomas, en el seu cas, però sense conseqüències. Es mantenen, doncs, les diferències amb el francès Julien Alaphilippe vestint el mallot groc. Demà, jornada de 200 km entre el Pont du Gard i Gap, amb un port de quarta i un de tercera a menys de 10 quilòmetres de meta.
I en futbol, el Barcelona comença amb derrota a la pretemporada.
Els blaugrana han perdut el primer partit contra el Chelsea per 1-2 a la Rakuten Cup del Japó. En el primer 11 d'Ernesto Valverde hi ha jugat Antoine Griezmann. El gol del Barça, per cert, l'ha marcat el croat Ivan Rakitic.
Menys d'un minut per 8:15. Nosaltres marxem. Això és tot per ara. Us podeu mantenir informats a través del nostre Facebook, a Twitter i a Instagram i també al portal de notícies d'aquesta emissora, radiosabadell.fm. Nosaltres hi tornarem demà a partir de les 11, cobrint, per exemple, la compareixença de l'alcaldessa Marta Farrés per la peça 28 del cas Mercuri. Ho fa, en aquest cas, com a testimoni citada per la plataforma Sabadell Lliure de Corrupció. Que vagi molt bé. Adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.